3 minuts per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, us ho prometíem a primera hora, i ha passat. Fa uns mesos, al podcast Mamarazzi del Periódico, hi va passar això.
Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. A ver, hay crisis.
Pues o sea, la distancia... a ti tu fuente te está diciendo que hay una infidelidad por parte de Gerard Piqué y que Shakira sería conocedora de esa infidelidad y por eso habría tomado la decisión, al menos, de separarse durante un tiempo...
Són Laura Fa i Lorena Vázquez explicant el que segurament és l'exclusiva mediàtica de la premsa del cor, també catalana dels últims anys, la separació després de 12 anys de relació de Shakira i Gerard Piqué. La Laura Fa i la Lorena Vázquez fa anys que es dediquen a la premsa del cor. A la Laura la sentim al matí de Catalunya Ràdio, TV3 i a molts programes també de les televisions espanyoles. I ara juntes fan aquest projecte que està revolucionant i tots estem anant una mica a remolc també la premsa del cor en català. Bon dia a totes dues.
Ai, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quina emoció recuperar aquest tall que ens ha donat tantes alegries i que serà la notícia de la nostra...
De la
vida de Shakira.
I tanta por. Recorda la por que vam passar quan vam donar la notícia i vam començar més a estirar del fil i vam començar a treure molta més informació que, a més, vam aconseguir convertir-nos en periodistes de referència, que això sí que no ens havia passat mai.
Ens van començar a trucar de Colòmbia, de Miami... Vam fer una cosa molt guai, que és dir, si no ens pagueu, no parlem.
Que això ja sí, que us vau forrar amb l'exclusiva.
No, perquè no ens pagaven.
No, van decidir no pagar-nos. Mira, certament és un tema que també ens pregunten moltes vegades. Nosaltres, al Periódico de Catalunya, donem notícies o no ens paguen igual. I no ens paguen més per donar una exclusiva. De fet, nosaltres, per donar aquesta exclusiva, no vam cobrar ni un euro.
El que ens paguen per fer el podcast, diguéssim.
Exacte. El que sí que és cert és que, arrel d'això, jo, per exemple, estic convençuda que, malgrat que porti des de l'any 97 fent premsa del cor, a mi em van trucar d'un programa d'Antena 3 per començar a treballar de col·laboradora, molt probablement, si no hagués donat aquesta notícia, no m'haguessin trucat en la vida. Vull dir que jo, almenys, aquesta part, la Laura sí que estava a Sálvame, jo feia alguna col·laboració per Telecinco, però molt de tant en tant, però a mi sí que puc dir que almenys em va donar la possibilitat de sortir en una finestra a nivell nacional.
Ens ha donat pes, perquè sí que nosaltres, jo ja anàvem treballant molt i tal, però era...
Ens ha donat pes,
ja el teníem, no?
El pes el teníem ja.
Però sí que era, mira aquestes, no? Allò que fan, que sembla que no, allò que fan, que després generem més debats que ningú en aquest país, si no mira Rocito, mira Obregón i mira tot plegat.
El fet de ser catalanes tampoc ens ho va posar fàcil, perquè és cert que explica-li a algú, malgrat que la Laura ja estava a Sálvame, que un podcast d'un diari català de cop i volta troba aquesta notícia. Ens va costar una mica com que ens prenguessin en sèrio, que jo crec que era tan, tan llaminera la notícia que ens van fer cas ràpid.
No, i els companys que són tirant... Ja saps com és el periodisme de les enveges,
sí,
saps?
Sí, duríssim,
ens trucava la gent, esteu segures? Ens anaven cagant. No passarà això?
No, ens anaven cagant de totes les maneres possibles.
I després tothom a remolc, eh?
Després ja, vinga, anar sumant-se a la gent i ai que bien, enhorabuena.
Sí, perquè a més vam estirar del fil i al cap de res, de 3 hores de donar la notícia, ja teníem el nom de la noia amb la que tenia la relació Gerard Piqué, i al cap de les setmanes, en poques setmanes, ja teníem molta més informació de com havia anat tot. Coses que no hem explicat mai, també t'ho dic, eh?
Tinc mitja hora de conversa i veig que em faltarà temps.
Sí, són molt pesades, no, ja veuràs.
Perquè només he dit bon dia. Un moment. Ara entro en matèria, Lorena, perquè tenim tanta cosa damunt la taula. Perdó. Com us vau conèixer, vosaltres dues?
Al carrer. ella era un mite a la premsa del cor, perquè era la coordinadora d'Europa Press, i jo feia esports a Ràdio Ciutat de Badalona, i vaig dir, jo vaig a fugir de tots aquests senyors. Jo ja volia fer cor, per això, i vaig pensar, el més semblant al cor són els esports.
Mare meva, ara acaben de morir 18 esportistes i 40 periodistes del cor, de l'esport.
Era entreteniment i faràndula una mica del mateix, però jo volia fer cor. I vaig acabar treballant a l'agència Corpa, i quan vaig arribar, jo era la que feia els caps de setmana, i ja estava la Lorena, que feia tots els viatges. Tot lo de Casa Reial de tota Europa ho feia. Mm-hmm. Tots els viatges, es casava Paulina a Mèxic, i jo la mirava... Total, que feien moltes guàrdies...
Jo treballava al carrer, vull dir, era una reportera asfàltica més, el que passa que sí que és cert que jo vaig enganxar l'època daurada de la premsa del cor i vaig tenir l'oportunitat de fer coses xulíssimes que ara mateix seria impossible. Però ens vam conèixer al carrer com a reporteres asfàltiques.
Vam acabar les dues, jo coordinadora de Corpa i Europa Press, i clar, tu fas guàrdia amb la competència, no fa... I clar, pues guàrdies.
Ens vam conèixer a l'hotel La Florida fent guàrdia a Mariah Carey.
Sí.
I el nom de Mamarazzi d'on surt?
Mira, m'agrada molt explicar-ho perquè aquest nom el va posar el Carles Capdevila. Feia el programa aquí, jo crec que era els caps de setmana quan feia el programa, també, no?
No, l'ofici no. Educau les criatures.
Educau les criatures. I entrevistava mares amb professions estranyes. I la Núria Coll, que treballava amb ell, va dir, tinc una amiga, anem a entrevistar-la i tal, i quan li vaig explicar, jo a més, imagina't amb nens, sortia al carrer 4 del matí trucada perquè està no sé què a Baqueira, i jo li he explicat tot això, i quan es va acomiadar em va dir, mira la Mamarachi. I jo m'ho vaig guardar, vaig fer un blog i tot d'això. Bueno, jo sempre vull fer moltes coses, i sort que la tinc a la Lorena, perquè
sí,
jo...
Sí, l'ordenada és la Lorena, sí.
Jo tinc
idea, la Laura
soc justeta, m'ordre, vull dir, però soc justeta, però al costat de la Laura soc la més ordenada del món.
L'ordre i l'aventura.
Sí, clar, jo vull fer tal, i quan vam començar a fer el podcast a Lectures, teníem un altre nom, i quan vam anar al periòdico vam... Què fem, tal, no sé què, dic, va, Mamarachis. I és que és...
Però tu li dius Mamarachis.
Sí, és plural, sí. Mamarachis.
Clar.
Bueno, el tonegem nosaltres com volem, perquè
sí?
És el nostre nom.
Sí, clar. Només faltaria, a veure si aquí t'hagués de posar aquí el punt sobre la
X. En italià nosaltres ja som coneixedores de que no hauria de portar la S, perquè el plural en italià es fa només amb la I, però volíem dir-li Mamarachis per... espanyolitzar, catalanitzar el nom i per dir-li com... Perquè som dos, doncs Mamarachis.
Aleshores, arriba fa uns mesos el moment Piqué-Shakira en què teniu aquesta informació, que no sé d'on surt, no cal que em reveleu les fonts, però ho teniu confirmat. I a l'hora de publicar-ho i dir i anem amb el rebombori que això causa i de la manera que hi reaccionem els mitjans mainstream generalistes, que és una notícia que té l'abast que té, després dieu que, ostres, us comencen a posar la por al cos, no?
Sí, perquè nosaltres
pensàvem... Ho havíeu de tenir molt confirmat, no?
Sí, bueno, però...
No. No diguem mentides, no, que no, no són. Molt confirmant, no ho teníem.
Teníem una font molt bona. Sí. L'Emilio Pérez de Rozas ens va fer el passe de gol. O sigui, el primer que va publicar, ui, què està passant, el Piqué viu a...
L'Emilio Pérez de Rozas va aconseguir saber que el Piqué estava
al pis de
instal·lat
Montaner.
Al carrer Montaner.
Preguntant per què estava al pis de Montaner, ens donen la notícia. T'haig de dir la veritat, o almenys jo, crec... No pensava que es liés la que es va liar, perquè donem moltes notícies, jo què sé.
No ho teníem, no ens pensaven que agafaria tanta volada la notícia. Sí que és cert que també sabíem, a través d'una amiga coneguda, que Gerard Piqué estava flirtejant, diguéssim, amb algú, però no teníem gaires dades. Llavors, quan la Laura rep un missatge, un WhatsApp, en el seu telèfon...
D'algú
amb pes, diguéssim.
Que la tocava.
I li diu, no, és que s'ha separat, i a més s'ha separat perquè hi ha una altra persona. Llavors, clar, juntant el puzzle que teníem, vam dir, donem la notícia ja.
I ho vam donar així, com ho has escoltat, eh? Tampoc vam pensar, bueno, vale. I clar, rin... Despierta Amèrica, no sé què. Sí. Es va començar a embolicar.
Però sobretot la por, perquè jo no dormia. La Laura n'estava més tranquil·la, jo no dormia, de veritat. O sigui, només pensava, dues persones tan importants, no? Dues celebrities a nivell mundial, que a més tenen bufets d'advocats, vull dir que podrien acabar amb nosaltres. Tu imagina't en aquell moment si haguessin volgut denunciar-nos per intromissió a la seva intimitat o per vulneració a la seva drets d'imatge.
Ella
no
veia el terror absolut de clar, coses jo que ja ni podien passar.
Amb això vaig patir una mica, i el dia que va sortir el comunicat, que era durant el cap de setmana,
havien passat 3 dies,
vam respirar i ho vam celebrar.
Els famosos tenen dret a la intimitat?
Té dret a la intimitat tothom, però quan ets notícia, passa per damunt el fet noticiable, com si tu ets un assassí en sèrie i aniquiles a 3 persones, la teva intimitat pues, passarà perquè ets notícia en aquell moment, no?
Bueno, no ho diem només nosaltres, vull dir, hi ha una Constitució espanyola que, evidentment, tothom té dret a la seva intimitat, però hi ha moltíssimes demandes, i hi ha moltíssima jurisprudència on això que acaba de dir la Laura queda absolutament demostrat. Moltes vegades sí que és cert que el límit és molt finet, i en segons quins casos potser la justícia no acabaria de donar la raó a un periodista, però en un 90% dels casos la notícia està per sobre.
Clar, és evident que el cas de Piqué i Shakira és una altra dimensió, però a vegades els protagonistes d'aquesta premsa del cor són gent molt jove, poc acostumada als focus, que es converteix en famós de cop, no? Recordo, per exemple, ja fa molts anys, Chenoa, en el moment en què se separa de David Bisbal, que surt amb Chandal fent unes declaracions davant de la premsa...
Ho vam viure.
Clar, allà veus que aquesta persona és molt vulnerable, no? I que... Digues.
Bueno...
Doncs matiseu.
No, home, vols dir que molt vulnerable en aquella època... És com si tu ara em dius que el Gavi del Barça, quan va començar, era molt vulnerable. Pues tio, jo què sé... Pues prepara't.
Però era vulnerable en aquell moment, però t'he de dir que ella va baixar les escales de casa seva per atendre a la premsa. Per què?
Va sortir pel balcó i va fer un momento que ara bajo, eh?
Perquè tenia una relació amb nosaltres immillorable, tant amb l'agència Corpa com amb l'agència Europa Press, que són aquestes agències amb reporters que van perseguint els famosos pel carrer, que és la feina que la Laura i jo vam fer molts anys. Ella tenia una molt bona relació. Jo crec que ella va tenir la sensació de que ens ho devia.
I li van aconsellar,
Recorda't per totes les vegades que li vam donar suport també quan ella tampoc era tan coneguda.
Però li va aconsellar el Toni Cruz.
Sí.
Li va dir, això li has de donar la volta i tal. Llavors, quan estava allà, no va ser que va baixar i ui, ens va trobar, ui, què va passar.
I les llàgrimes eren de veritat, vull dir, estava en un moment molt vulnerable.
Ella patia, però
ella no era un personatge vulnerable en absolut.
Va sortir al balcó i va dir, un momento que ara bajo, i llavors va baixar amb el xandall, va dir, bueno, tal, no sé què. També era una guerra d'imatge en aquell moment que tenien ells.
En aquestes guerres, precisament, ara que treballem tant tots amb les xarxes socials, per exemple, durant molt temps els paparazzis han anat darrere de la fotografia, no, d'algú?
Sí, ara és un infern.
Ara és un infern, o moltes vegades decideixen, per exemple, si vull ensenyar el fill, l'ensenyo jo amb la fotografia que penjo allò, o si vull ensenyar jo la pròpia parella, la penjo a les xarxes,
sí.
I així em deixen estar i els acontento d'alguna manera. Això ha canviat,
sí.
No?
Sí, completament. És que, de fet, les xarxes socials ens han portat moltíssimes coses bones, perquè és cert que el flux d'informació, evidentment, és molt més gran que el que nosaltres vam viure fa 20 anys, que t'havies de buscar la vida per aconseguir una imatge de qualsevol cosa, no? D'una nova parella, d'un naixement... Però també
s'ha d'anar amb compte perquè també juguen a enganyar-te.
Home, i els famosos ensenyen només la part que volen ensenyar. Quantes vegades hem vist als seus comptes d'Instagram que publiquen coses que després es demostren que són mentida. Al final,
nosaltres
també ensenyem el millor de nosaltres a les xarxes socials.
Ara que parlàvem aquests dies d'Anna Obregón, la principal característica d'Anna Obregón és que és mentidera i ho ha sigut tota la vida, amb la qual agafar-te aquesta entrevista al peu de la lletra és caure en
errors
absoluts.
Sí, però hi ha coses que ja no s'aguanten de per si, no?, de l'entrevista.
Bueno, però això potser...
Hi ha més fills en camí?
Diuen que no, ella mateixa ho ha negat.
Bueno,
diuen que sí, però ella ho ha negat. Veurem, perquè la informació és que hi havia un encarregat
Argentina.
I que era un nen... I ella ho ha negat, perquè ja et dic que ho negui l'Anna Obregón, quan ara explicava la Lorena que hi havien passat algun dia... Jo recordo una de les notícies que vaig donar, que era que s'havia separat, que ja havia signat el divorci Bustamante amb Pablo Echevarría, i ell m'ho va desmentir. Jo vaig quedar-me al terra plorant 3 dies, i m'ho va desmentir. Mm-hmm. Jo truquen a la Lorena, tia, em foten fora de Sálvame, ja veuràs la que li ha...
Sí, a més,
poder,
saps què passa? Que quan el personatge desmenteix, el periodista queda a l'alçada del batim.
I saps per què ho va desmentir? Perquè aquella setmana ho tenia venut a Lola. Tenia venut i el tio va tenir els testicles.
Per diners va intentar acabar amb la credibilitat d'un periodista. Vull dir, no ens podem refiar tampoc de tot el que llegim. Però ara tu deies...
Has de refiar dels periodistes bons.
A veure, de vegades sí. Però hi deia, hi ha coses que no s'aguanten perquè tu potser tens una capacitat d'anàlisi i ets capaç de llegir reflexionant sobre cada frase. Però escolta, saps quantíssima gent ha llegit l'entrevista d'Anna Obregón
i se l'han
passat sencera?
Tot.
És més, hi havia molta gent que va veure aquesta primera portada amb la cadira de rodes i va pensar una cosa, però després de llegir la seva entrevista ha canviat d'opinió. Hi ha enquestes d'això. Hi ha diaris que han fet enquestes de popularitat d'Anna Obregón i moltes preguntes al respecte, i és al·lucinant, al·lucinant.
És veritat que ho ha venut tot per 1 milió d'euros?
Jo, a veure, mira, just em va trucar el Jorge Javier l'altre dia perquè ho havia dit aquí a la tarda amb la Elisenda, li vaig dir, Jorge, tio, t'has pegat un passote, no? Perquè dic, a mi em sembla massa. El que nosaltres apostàvem era perquè aquesta entrevista hauria cobrat entre 200 i 300 mil euros, que li dona per comprar-se 2 nens, i, clar... Si després amb el PAC arriben batejos, més nens i tot plegat, que arribi el 1 milió d'euros, sí que és veritat que el Jorge em justificava dient el valor del que ha aconseguit Anna Obregón val 1 milió d'euros.
I tant, sí que el val.
Perquè, clar, sortir a la BBC, a CNN, al The Guardian, el màrqueting mundial ho val. Ara que ja ho hagi cobrat, jo crec que no. Bueno,
no.
Ni la meitat. Perquè és una època que no ho val, que les revistes no tenen aquests diners.
300.000 euros ja seria una autèntica borrada. 300.000 euros és el que va pagar la revista Hola pel primer biquini de la reina Letícia. Ja estem parlant de potser fa...
15, 20 anys? No,
no, menys. 15, uns,
15
jo crec
anys
que va
segurament
ser
que sí.
El 2011, eh? Potser.
15, sí, 15,
jo, jo encara estava a Europa Press. Vull dir que són una quantitat de diners ja brutal. Mm. Però potser això...
Ara no es paga.
Unes coses i unes altres...
Lo màxim una portada ara poden ser 20, 30... Uf, no
I,
molt més.
I, Laura, tot això de posar-hi una mica de perspectiva de gènere, amb aquestes informacions que són molt estereotipades, molt masclistes, no? Que a més... hi ha aquesta cosa de dir, no, és que això només interessa sí. a la gent gran, que és mentida.
No, és mentida.
És mentida, no?
O que no interessa a Catalunya, que també sí. ho han
també
dit moltes
mentida.
Vegades.
Sí. Ara entrarem en aquest capítol, me'l guardo. Però parlem una mica d'aquesta perspectiva de gènere. Quan li comenceu a donar un tomb, vosaltres?
Ha sigut per pròpia evolució personal, com evoluciona la societat, que també ara té molta més perspectiva. Si nosaltres mirem el que fèiem fa uns anys a Aerocities, potser ens posaríem una mica les mans al cap perquè...
Potser
formàvem part... Bueno, no, jo
no.
Em quedaria...
Ens es posaríem,
sense dubte, no pel programa, que vam ser superfelices i tal, però ens rèiem del físic de les noies... Bueno, fèiem tot el que es feia. Jo crec que per pròpia evolució personal i per buscar-li la manera de donar-li la volta a la premsa del cor, jo crec que ha sigut la sortida que nosaltres hem triat perquè la premsa del cor continuï funcionant. És a dir, jo crec que es junta una mica, que es junta una mica amb el que necessita el públic català. I jo crec que per la necessitat nostra i per la necessitat del públic català, jo crec que no hi ha millor àmbit periodístic a la premsa del cor per explicar infinitat de coses
que
passa
realment a la societat, no? Vull dir, al final és un reflexe de la societat, no només el cas de l'Anna Obregón ha obert un debat a nivell nacional, el que va passar amb Rocío Carrasco va ser tremendo. Jo, a més, recordo perfectament, perquè a més jo amb la Rocío Carrasco havia treballat bastant quan vivia a Catalunya, per mi va ser un exercici dur a nivell personal el fet de plantejar-me que el que ella estava dient en aquell moment era cert, i vaig tenir molts problemes amb mi mateixa i m'enfadava amb mi mateixa moltes vegades escoltant el que deien els periodistes del cor que tota la vida havien treballat amb ella, negant el seu discurs i ni tan sols donant-li la possibilitat de que hi hagués un pèl de realitat en el que explicava.
Jo vaig entrar molt ràpid ja amb aquest
tema. La Laura amb aquest tema va ser molt més combativa que jo i va entrar més ràpid i jo he de dir que em va costar molt acceptar-ho. Però realment ara dono les gràcies d'haver obert les meves orelles a segons quins relats i a més t'adones que és també una pròpia evolució personal.
I que diferent és analitzar Shakira o Piqué o Laura Escanes i Risto, tot això, tio, donant-li una mica de perspectiva, jo crec que guanya tant la premsa del
però
cor amb això.
Però perquè de vegades
no?
tenim impregnats molts pensaments que ni tan sols som conscients que els tenim en el nostre ADN.
Però per nosaltres i per la gent que ens escolta, jo crec que és que guanya el tipus de periodisme que fem només amb aquest puntet.
I en el cas
ja de la
relació...
No,
en el
no
cas de la relació... Sí, perquè sabeu que jo també tinc algun antecedent, no? Amb el cas de Risto i Escanes, sí que clar, que fer-ho amb la mirada de la perspectiva de gènere i per exemple, quina relació personal teniu amb Risto Mejide, vosaltres dues?
Jo cap ni una. La Laura una mica més perquè està a Mediaset.
Bueno, una mica més que me'l creu i no em saluda i que em té bloquejada a les xarxes socials. Aquesta és la relació que tinc amb ell. O sigui
per
que...
què?
Doncs la veritat és que suposo,
Que un dia vam rajar a muerte de la seva separació amb la Laura Escanes,
bueno,
analitzant...
La vam analitzar com
sí,
toca.
Sí, exacte, però vam rajar i la vam analitzar com nosaltres creiem que tocava en aquell moment, i ell s'ho va prendre fatal,
sí.
Fins al punt que et va bloquejar les xarxes socials i et va deixar de saludar, i fins i tot... Sabem, perquè tenim...
A mi no em fotis en un merder, no, ara, que dic... demà me'n vaig a Madrid,
no,
eh?
No, però dic que sabem, perquè tenim, no amics, però companys en comú i tal, que ell, segons quines coses hem dit de la seva relació amb Laura Escanes, no li ha agradat, però sí que és cert que hem estat bastant crítiques i que una relació com la que tenia Risto amb Laura Escanes, amb aquesta diferència d'edat tan brutal, doncs nosaltres hem analitzat el que nosaltres pensem que significa que un home... amb molta més edat, tinc una relació amb una noia molt més jove.
Que era una relació desigual.
Li compreu el relat quan parla d'edatisme, de masclisme i de no sé què més em va dir?
Però ho barreja tot.
Sí?
Jo l'únic que...
Un moment, el document, el tens aquí?
A veure.
Què tens ara, Risto? 40 anys?
48.
48, ja. 48.
Porto bé, pel que veig.
Sí, els portes molt bé. Clar, tens una situació de privilegi, no?, des de fa molt temps, perquè ets un home blanc, heterosexual, cis, que ha guanyat calés i econòmicament solucionada. Aleshores,
Creus que estàs en igualtat de condicions que una persona 20 anys més jove a l'hora d'enamorar-te? Pregunto, eh?
Per què no? Que estàs assumint que una persona 20 anys més jove que jo no pot enamorar-se?
No.
No té consciència per enamorar-se? No té llibertat per enamorar-se de qui vulgui?
Absolutament llibertat.
No té criteri per escollir de qui s'enamora? Això és masclisme.
No,
sí.
Jo crec que no.
O pitjor, adadisme.
No, criteri segur que en té, de criteri. Mm? El que no té és la situació de privilegi que potser tens tu.
Ah, o sigui, està amb mi per la meva pasta. Això, a més de masclisme, és elitisme.
No, no, no per un tema de diners, per un tema de fama.
O sigui, busca la meva fama.
No estic dient que ella estigui amb tu. No.
Llavors, explica't millor.
No, el que estic dient és que tu tens una situació de privilegi perquè has viscut moltes més coses que aquesta altra persona.
I tu què saps? Hi ha gent amb 70 anys que no ha viscut el que ha viscut algú de 20, eh? Mm. O sigui, això és una assumpció teva que torna a ser un prejudici. Veus, està aquesta relació, des del principi, només pel fet de tenir una diferència d'edat, està tacada de prejudicis aliens. I això és el que jo denuncio.
Jo el que m'estic qüestionant és si la frase que l'amor no té edat...
Sí.
És veritat o no és veritat?
Ah, no és veritat.
No, m'ho qüestiono.
Quin és
jo
el
no
límit que podem permetre a la gent enamorar-se? A veure, quin és el límit de diferència d'edat per tu? Quin seria el límit adequat?
Bé, ell parla d'edatisme, masclisme i elitisme.
Tot, vamos, ell és un senyor superperjudicat per la vida i se li nota sense parar que no té ni un privilegi i que li cau
no,
tot al damunt.
No, i li encanta fotre-ho tot en una coctelera perquè, clar, tots els conceptes barrejats, no?
No, i sobretot...
No sabies ni què respondre, jo tampoc hagués sabut respondre.
No, o sigui, jo crec que...
Està molt
autocrític.
Bé que li fessis tu que eres un home,
sí,
perquè
però
això
estic millor
més,
en la pregunta que en les rèpliques, indubtablement, i ell és una persona que en el cos a cos és molt difícil guanyar-lo, perquè en aquest cas el llibre que venia a promocionar anava sobre això, sobre la diferència d'edat entre una relació, aleshores estava parlant d'ell.
Bueno, perquè et fa servir també per aquesta promoció, tota aquesta polèmica no és que ell generi polèmica, Lluï, que ho fes.
No, ell ho fa per justificar, segurament.
I en realitat el que està fent és promocionar el seu llibre.
No, ell barreja... És un tio brillant i és difícil, sí. En el cos a cos,
bueno,
evidentment, és
veure,
difícil.
Si sí, al final ell fa servir...
Té una verborrea que, déu-n'hi-do.
Ell fa servir uns conceptes que no són... vull dir que l'edatisme no és que et critiquin per l'edat i que és que estiguis perjudicat per l'edat que tens i que no tinguis accés laboral, que tinguis...
No és que... Edatisme és que no et contractin en una feina perquè tinguis 68.
No, i que la frase l'amor no té edat no va precisament de diferència d'edat, sinó que va que tu et pots enamorar amb 95 anys.
Això ho va explicar la seva dona en un tuit, que no, va ser abans o després de la teva entrevista a la Laura Escan?
Va ser després, perquè va fer diverses entrevistes en què el concepte d'edatisme el Risto el portava preparat i també no sé si hi havia una entrevista al Mundo o no.
Però està molt bé que la Laura Escan es respongués això perquè, i a més hi ha una cosa que el Risto ha de saber, ningú dubta que estiguin enamorats. Si no és qüestionar l'amor. Si segurament estan enamoradíssims tots
estaven,
dos.
No?
O, no, vull dir, amb la nòvia nova, o el nòvia. Matamoros amb la nòvia que té ara, si ningú diu que no estiguin enamorats. El que diu la gent és que la base en la que està centrat aquest amor està profundament basada en una desigualtat. I el que diu el Risto, hi ha persones de 20 anys que han viscut més que des de 70, és fals, perquè viure cosetes no vol dir viure més.
I ell, ja, però que ens semblava igual girant... de malament que Gina Lolo Brigida tingués una relació amb Javier Rigau. Vull dir
a mi em sembla
que...
pitjor que la tingui ell.
Sí, però que a mi em semblava fatal, absolutament. Vull dir que, però és que hi ha relacions desiguals, però és que en el cas de Laura Escanes i Risto Mejide, quan Risto Mejide coneix a Laura Escanes a més era menor d'edat. Vull dir que quan ells comencen a parlar a les xarxes socials i comencen a mantenir una relació sentimental... encara que fos a través de missatges, ella ja n'estava molt del Risto Mejide, estava enamoradíssima. I com no ha de ser una relació desigual quan tu et deixes seduir per un tio que és una persona superfamosa, que és un tio a més intel·ligent, que és un tio que més o menys és atractiu. Però clar, la influència que exercia aquest home sobre ella no és indubtable. És que és indubtable. Com no ha de ser una relació desigual amb una noia de 19 anys, 18 anys, no sé...
I com es regiren, quan veuen que potser els hi toques...
Sí, es van enfadar.
No, però quan veuen que poden perdre alguns privilegis, com és el patriarcat que reacciona com si fossin ells les víctimes. No patiu, que d'aquí a que encara pugueu estar noies joves queda molt, la veritat, vull dir que no passa res.
A més, amb l'afegit que últimament estem perdent els complexes a parlar-ne de tot això en català.
I era hora, tio, quin agòbio que, sí, que portàvem, sí, les dues aquí a Catalunya, sí, que és insuportable.
Per això li hem de donar les gràcies, jo crec, sobretot a l'Alfons Arús, que va ser el nostre cap durant uns anyets.
Que i que fa una pila d'anys que ho fa.
Sí, sí, és que a l'Arusitis jo crec que allà va perdre tothom el complex aquest de que no es podia fer cor en català, i ell va demostrar que en una tele molt petita podia fer grans audiències precisament parlant del cor.
El problema és que l'Star System del qual parla, el problema o la realitat, no?, és que és majoritàriament espanyol. I aquí us he sentit, sí, dir alguna vegada que això és perquè a Catalunya no tenim Star System, o no ens el creiem. No?
Mira, jo he anat variant amb això, no en teníem, però sí que és veritat que no ens en deixen parlar. Perquè si jo ara et vinc i et dic que no sé quins dos concursants d'Eufòria es van liar als camerinos de TV3...
Quin problema hi ha? M'explica això.
Ja veuràs com no es pot tan fàcilment.
I qui s'enfadarà? La Corpo?
Bueno, no agraden aquestes coses.
Imagina,
a mi em va passar, perdona, a mi em va, sí, passar. Jo estava als matins de TV3 i vaig portar un dia el típic el guió no sé què, no sé quan, no sé què. Dic, escolta, estan liant dos actors de Marlí. Me'n diu, no. Dic, com? Però anem a explicar-ho, no? I no ho vaig poder... No recordo qui eren, eh?
Però tu t'imagines, tu que més treballes amb la Laura Rossell, imagina't que Laura, sí, Rossell comença una relació sentimental...
No ho diguis perquè ha sortit al Nacional. No,
bueno, doncs mira, doncs la Laura Rossell és igual...
Però... Jo l'he llegit, expliqueu-me això. Expliqueu-me,
no, no, la Laura Rossell comença una relació amb algú i de cop i volta la Laura Rossell es veu en un diari com el Nacional i... Vull dir, tu creus que això...
Depèn, perquè si
no
la font porta... és que la Laura ho ha penjat a Instagram...
No, és destapar-ho sense que la Laura vulgui.
És destapar-ho perquè potser el personatge no vol. O imagina't que tu demà, no sé, tens una relació amb una actriu molt coneguda catalana. No sé, la Cristina Brondo, per exemple.
No seria el cas. La meva parella és actriu catalana. Sí,
ah, sí?
Sí, sí.
Qui?
Vull dir, és la Diana Gómez.
Ah, molt bé, no?
Sí, aleshores l'has clavat, però sí, no és, sí, la Brondo.
Vale, bueno. Doncs escolta, Diana Gómez, a més, que està molt ben posicionada, eh? Doncs
pues mira, tu de cap que te'n vas, quan tinguem algú aquí, quan tinguem només la nostra, et vas allà...
Però de mi, jo et dono el permís, vull dir, sí? Cap problema.
Ara, és que si no tinguéssim
ara,
el permís...
Si et dono prou suc perquè sigui divertit,
bueno,
això és altra cosa.
A veure si li fots tu les banyes a ella o a tu, ja veuràs el suc que li
no
traurem a la
temps,
història.
No tenim,
sí,
temps.
Sí que teniu temps, això, les banyes...
Tenim un criu de 16 mesos, no tenim temps.
Llavors esteu a l'infern més en salut, és veritat.
Però saps què passa? Encara que no tinguéssim el teu permís, tu ja ets un periodista, sí, reconegut, ella és una actriu també molt reconeguda. A més, crec que recordar que la Diana Gómez també penja a les seves xarxes socials coses del, no?, del seu bebè.
La cara no, eh?
La cara no, però
no,
és igual.
No, perquè això tenim un acord que la cara no surt.
Doncs podeu fer-ho, perquè entre 4 anys té una altra cara. Vull dir, quan ja tingui la cara, sí, definitiva, fill, que també sou més maniàtics.
Els nens canvia molt. No em diguis que tu ets els que penja peus i mans.
Sí, sóc d'aquestes persones. Soc d'aquestes persones.
Doncs això,
em sap molt
això està passadíssim.
Bueno, però és que això és molt català.
Però si el teu fill d'aquí 2 setmanes tindrà una cara que no el reconeixeràs ni tu.
Que quan tingui bigoti dirà, però a mi per què em penja d'aquest peu?
Però és això, molt probablement, si nosaltres amb mamarachis haguéssim explicat aquesta relació, imagina't.
Aneu tard, no esteu gaire ben informades.
Perquè no ens van donar mamarachis en català, que això ho vam intentar.
Si ho tinguéssim, potser hauríem parlat d'això, però potser tu t'haguessis emprenyat moltíssim, ens haguessis trucat, ens haguessis dit, ties, com em feu això? Bueno, però hi ha molts personatges catalans reconeguts que quan es parla de la seva vida privada s'agafen uns cabrejos que tampoc són ni mig normals. Sí que és cert que, en general, jo crec que els catalans som una miqueta més de tenir un perfil una miqueta més baix. A Madrid ho viuen d'una altra manera absolutament...
Més naturalitat.
Sí,
però sí que ho
intentem,
I t'haig de dir que la nostra primera idea era fer mamarachis en català, sí, que era el que volíem.
Era el que volíem.
I ho vam
proposar a una ràdio que no ens ho va comprar. Ens va dir, ens encanta, quin projecte més guai, que és tot ideal, porteu-nos publicitat. I la Laura i jo ens vam mirar i vam dir, mira, portem més de 25 anys en aquesta professió.
Informació, si amb això no en tens,
sí,
prou, no?
Escolta, si tu ets una ràdio, a més una ràdio gran, no? Pues busca't la vida per donar-nos publicitat.
I si no ens vols, ja ens buscarem la vida. Hem arribat a un punt de la nostra... No? Portem tants anys que és allò, no ens vols, vale, adéu.
Sí, sí.
Però, per exemple, en català, o sigui, en català, Piqué i Shakira, això és insuperable,
això és nostre,
no? Però és que després tenim Rosalía, que també és nostra.
Sí.
No hi ha una cosa més global que això, no?
No hi ha ningú que hagi fet més pel català que Rosalía.
Clar, inclús Rau Alejandro, que sap dir bon dia.
Sí. Però, no? Podem fins i tot parlar de la Casa del Rei, perquè tenim el Pablo Urdangarín vivint a Barcelona, que a més és portada gairebé cada setmana a les revistes del cor.
Però escolta, això que dius, tu amb Rosalía i tal, però la gent vol que li parlem... del rei emèrit, vull dir que els catalans... Ui, que parlin de lo nostre, sí, però que parlin del rei emèrit...
De la Pantoja.
De la Pantoja.
Del Cruanyes, també.
Del Coranyes també podríem parlar, però també pot ser una vida molesta. Vull dir, els que teniu vida estàndard i avorrida, podem fer un comentari i adiós.
Bueno, però
o comenceu
si
a liar-vos.
Si grates una mica, segur que trobes.
Sí, ah, però, bueno. Clar, però ara, sí? si tots els que formeu part de la gent coneguda catalana també teniu vides molt normaletes, és clar, nosaltres no podem rascar on no n'hi ha.
Bueno, és que Barcelona no és Madrid. Barcelona, els dimarts no te'n pots... Bueno, Barcelona sí que te'n pots anar a la festa, però vull dir, Madrid sempre està tot obert, no? Aquí no tenim passarel·les, no tenim alfombres.
La Lorena va haver de tornar de Madrid perquè si no...
Tu ets molt jove. Tu ets molt jove. I no recordes la Barcelona en la que nosaltres vam començar a treballar anys 90. La Barcelona després de les Olimpiades era una ciutat igualment potent cultural i socialment que Madrid. A Barcelona, als anys 90, les estrenes a nivell nacional de pel·lícules amb grans estrelles cinematogràfiques es feien a Barcelona. Jo aquí
hem entrevistat,
a Mel Gibson, Harrison Ford, a Charlize Theron,
a Leonardo DiCaprio, tot això ho hem entrevistat nosaltres, saps? Que aquí
venien a Barcelona.
I ara ja no moviment.
No ve ningú.
Ni Cristo.
Però van a Madrid o ni
van
això?
A Madrid.
Per què?
Pues no sé si la ciutat que ha fet per perdre tot això...
És una pregunta molt complicada que potser li hauries de fer a algun polític, però crec que nosaltres...
No es fan premis com Déu mana.
No tenim arguments per respondre.
És que no...
Però és que ja no hi ha res, però a Barcelona...
Hi ha guàrdies als hotels. Els rodatges encara es fan perquè rodar a Barcelona és més fàcil.
Barcelona era molt més potent a nivell cultural i social. Molt més potent.
I això ens donava una xatxa, ara venen uns, ara venen els altres, ara a l'hotel ara fem guàrdia, ara fem no sé què.
Això ho estava parlant l'altre dia amb un alcaldable que...
Digues el nom.
Amb el Jaume Collboni.
Molt bé.
Vaig estar parlant amb el Jaume Collboni d'això i el Jaume em deia és que què hem de fer perquè Barcelona torni a ser una marca.
Per Leonardo DiCaprio. Què hem de fer perquè torni Leonardo DiCaprio a Barcelona?
Sí, perquè Leonardo va tornar dos o tres vegades, i ara ja no ha tornat, el pobre nano.
Van a fer aquest truc de màgia, no?
Va tornar fa poc, és veritat.
No,
m'acordava. La de la memòria és ella, també.
Sí, però Leonardo DiCaprio venia moltes vegades a Barcelona, no només de manera oficial, sinó extraoficial, perquè es trobava aquí amb una de les seves parelles.
No sé si s'han
de... També d'atisme, eh?
Aquest
era el rei. En el seu país no li diuen res sobre aquest tema.
Perquè els Estats Units o del masclisme ho porten...
És curiós, però més que... Bueno, és que, ja, però que ningú ja, que no hi hagi cap veu crítica sobre les relacions de Leonardo DiCaprio i se'n parli més a Europa que als Estats Units és flipant.
I sobretot quan amb la d'Obregona, el tema de l'Obregona ha sortit a altres països, no estan... Ui, per què hem de parlar d'això? I aquí tot el dia la primera pregunta que haig de sentir en aquest tema que ha sortit a la premsa del Corti, pesats.
És que Alemanya
pesadíssims,
el que ha fet l'Anna Obregón és tan il·legal que podria arribar a anar a la presó. Sí, imagineu-vos.
Sí, però aquí ens volen posar a la presó nosaltres, tia.
Sí, sí.
Que en parlem, no a ella. Mm. O sigui, la cosa va així. I ja s'ha acabat, això.
Sí.
Ens fas venir un diumenge a aquestes hores.
Bueno, però si va estar 35 minuts.
Però sí, ens hem deixat molts temes que sense parlar.
Un titular. Shakira està a Miami, no, ja?
Saps que no ho sabem?
Hauria d'estar perquè demà comencen el col·le, els nens.
No, comencen dimarts.
Demà passat.
Demà passat. Comencen el dia 11. La nostra informació aquest dissabte, que escrivem una columna cada dissabte al Periódico de Catalunya, que es diu Mamarachis, era que estava en un lloc paradisíac que es diu Turks and Caicos, que jo ni el coneixia. Sí, Turks and Caicos, Island, que està al nord de República Dominicana, i la nostra informació és que viatjava durant aquest cap de setmana cap a Miami de tornada perquè els nens començaven el dia 11.
No sabem més.
Amb la Laura Fan retrobarem el dia de Sant Jordi.
Ah, sí.
Amb la Marta Pontnou i els Pecats de la Xona, que és el llibre que heu publicat, del qual avui encara no hem parlat perquè m'ho guardo per Sant Jordi. I amb la Lorena Vázquez, espero retrobar-te molt aviat també el suplement, Lorena.
Doncs quan vulguis.
Moltes gràcies per venir avui diumenge en plena Setmana Santa, en rigorós directe.
A tu,
a l'estudi de Cos Present.
Has tingut sort que no som creients ni ella ni jo, ni havíem de fer cap penitència.
Mira, ara les 12, suposo. Que vagi molt bé, moltes gràcies. De seguida tornem al suplement. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.